Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no aplicarà l'amnistia al delicte de malversació que s'imputa en la causa del procés a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig. Manté, per tant, les ordres de detenció espanyoles que pesen sobre tots tres. El jutge defensa que el que buscaven amb la independència de Catalunya era enriquir-se i que amb això també van perjudicar els interessos financers de la Unió Europea, que són, justament, les dues excepcions que contempla la llei d'amnistia per tal de no haver-la d'aplicar. Això mentre a França, l'esquerra del Nou Front Popular i els liberals del president Emmanuel Macron fan càlculs de cara a la segona volta electoral de les legislatives que s'ha de fer diumenge que ve per intentar evitar una majoria absoluta de l'extrema dreta. Tres setmanes després de guanyar les europees, el partit de Marine Le Pen fa història. Ahir va guanyar per primera vegada la primera ronda d'unes eleccions legislatives a França i és a les portes, doncs, d'entrar a Matignon. L'anomenat cordó sanitari es posa ara a prova amb les retirades de candidats per concentrar el vot de cara a diumenge, tot i que no tots els partits i tots els candidats ho veuen bé de cara a diumenge. Veurem aquesta setmana com evoluciona el tema a França. I també us hem explicat que la pluja de les últimes hores ha provocat afectacions a diversos punts del país. El 112 ha rebut 59 trucades, la majoria provinents de la Noguera. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i s'espera que la pluja es mantingui ben bé fins aquest vespre. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que hi ha hagut canvi a l'alcaldia de Puigverd de Lleida, el Segrià, després de la moció de censura que ha fet fora Josep Solsona. Ell va ser alcalde de Junts fins que el seu grup el va expulsar el mes passat. La crisi es va agreujar després de la detenció de Solsona al març arran de denúncies contra ell per violència de gènere i agressió sexual a una menor. Puigverd de Lleida, Estela Bussoms, bona tarda.
Bona tarda, Úrsula Barrufet de Junts és la nova alcaldessa de Puigverd de Lleida gràcies a una moció de censura que ha prosperat amb els vots dels tres regidors juntaires, excompanys de partit del fins ara alcalde, amb el suport de l'oposició, Esquerra i el PSC. Sentim Josep Solsona en el discurs de comiat, la nova alcaldessa i la portaveu republicana Sandra Barberà.
Ara s'han barrejat massa temes personals que han donat lloc a aquesta situació.
Ha estat molt dur, molt pesat, no us penseu que ha estat fàcil, que no sé res contra ell personal, això ja ho sap, perquè em coneix.
Però el poble el que no vol és tenir un alcalde que té greus assumptes pendents amb la justícia.
Ara l'exalcalde i l'únic regidor que li dona suport continuaran com a no adscrits.
Detingut a l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, el xofer d'un autocar que conduïa sota els efectes de les drogues mentre traslladava un grup d'alumnes i professors que feien un viatge de final de curs. Clara Echevarría Domingo.
Els fets van passar durant el trasllat d'un grup de 42 alumnes i 6 professors que tornaven a València després d'un viatge de final de curs a França. Els docents van alertar els Mossos que el conductor de l'autocar estava com a tenen diverses infraccions i van demanar al conductor que s'aturés a l'àrea de descans de l'Hospitalet de l'Infant, a l'AP7. Allà els Mossos, en fer-li algunes proves, va donar positiu per cocaïna. També hauria comès altres infraccions, com ara mirar vídeos al mòbil mentre conduïa. L'home va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conducció sota els efectes de les drogues.
Avui entren en vigor 4 noves zones de baixes emissions a la demarcació de Barcelona. Són les de Gavà, Prat de Llobregat, Cerdanyola i Viladecans, on a partir d'ara, de dilluns a divendres, des de les 7 del matí fins a les 8 del vespre, només poden circular vehicles amb etiquetes ambientals. Els cotxes més contaminants tenen, doncs, prohibida la circulació per aquestes zones, excepte els caps de setmana o si tenen alguna autorització especial. I l'editorial barcelonina Acantilado ha estat guardonada amb el Premi Nacional a la millor tasca editorial cultural que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. El jurat destaca la seva impecable feina editorial, l'excel·lència del seu catàleg, l'edició dels textos i també la gran quantitat de qualitat de les traduccions. També remarca la feina que ha fet en la recuperació de clàssics imprescindibles al costat d'autors contemporanis.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Doncs aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb el consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el periodista Marc Colomer. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Sí, molt bé.
I intens.
Raonablement bé. Per dir-ho d'una manera, no?
Molt bé, de seguida entrem en matèria. A més, avui el Marc em sembla que és una mica protagonista. Per tant, ara ho abordarem d'aquí un moment. Però ja, no ho sé, això jo et preguntaré. El primer tema ja sabeu que sempre ens ve des de fora. I que els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt, l'encarregada. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Què tal? Sí, tot
últim dilluns de la temporada, ara ho estava pensant.
Ostres, ah, sí? Sí. Ah, no hi comptava ara. Carai. Ara, és veritat, eh? Bueno, vaja.
És a dir, no t'estic acomiadant en antena.
Home, una mica sí, eh?
No, vull dir, la temporada acaba aquest diumenge a Catalunya Ràdio i, per tant, avui, efectivament, és l'últim dilluns amb tertúlia al Catalunya Migdia. Dilluns que ve hi haurà una edició reduïda del Catalunya Migdia en què no hi ha tertúlia i, per tant, no hi ha dèria.
Millor perquè dilluns que ve havia d'estar a Cardedeu i pensava, hòstia, com t'ho faràs
veus,
allà
pel carrer fent... Anem tan sí, coordinats sí, sí, que ja agafes compromisos el dia que ja t'hem alliberat del nostre.
Sí, és una simbiosi, això.
Sí, quan ho fa. A veure, quin tema
doncs,
proposes?
Ens acomiadarem avui, doncs. Ah, mira, avui vull parlar de l'IVA, mm-hmm. perquè tenim això, bones notícies i males notícies. Per què? Perquè avui entra en vigor aquest decret, o el que sigui, ja no sé si és un decret, una llei, el que sigui, que diu que l'oli d'oliva per fi es considera aliment bàsic, diguéssim, mm-hmm. ja tocava, perquè ja fa temps. I això per què ens importa? Ens importa perquè implica una rebaixa de l'IVA. Com que és aliment bàsic, doncs ja no tributarà amb un altre impost. A més, com que ara mateix estan en vigència mesures per frenar l'alça de preus, que eren no, que uns quants productes se'ls va rebaixar l'IVA, els productes dels aliments bàsics, ara mateix tenen un 0%. Per tant, a partir d'avui, l'oli hauria de ser més barat. Correm tots al súper, no? Vull dir, potser ja no caldrà que els posin aquells, no? Aquella cosa que pita, no? Com sí. si fossin joies, eh? Bé, anirem corrents. Per què? Bueno, diguéssim, jo crec que hauríem de comprar oli pels propers 5 anys, eh? Perquè encara que això ara estarà al 0%, a partir del 30 de setembre començarà a pujar. Es posarà el 2% i després, a partir del 2025, estarà al 4%. Val? Totes aquestes mesures, hi ha una altra mesura, que és aquesta de la llum, que com que la llum s'ha encarit tant, hi ha aquest decret també que diu que si a partir d'un cert preu, llavors s'aplica un altre tipus. Per tant, a partir d'avui també la llum deixa de tenir el 21% i tindrà un 10%. Per tant, tot això, en principi, dius, oh, que bé, eh? Però què passa? Que, clar, aquestes rebaixes s'acaben, no? L'1 d'octubre s'acabaran totes aquestes rebaixes, tot començarà a pujar. Per què? Perquè suposa que això es va implementar perquè el cistell de la compra estava pujant d'una manera astronòmica, no? I encara que han fet això, jo cada vegada vaig al súper, surto d'allà torta de la clatellada que em foten. Jo no sé vosaltres, però
sí,
en els últims, no? Els últims 2 anys és increïble. Jo sí, no sí, sé, sí. Els meus fills mengen igual.
I és igual que compris molt o poc. Sempre sí, sí. Quan acabes sí, sí. dius, com pot ser que hagi pagat tant?
Sí, jo penso en aquell anunci que de fa uns anys que deia, mi carro lleno por 30 euros. Diu, sí, por 30 euros mi carro lleno, escolta, no, ni un carret petit omples per 40 euros.
Ni un mini,
ara,
exacte, sí.
Un desastre. Total, que clar, està molt bé que ara apliquin això, però com que això se'ns acabarà, per què diuen que s'acabarà al setembre? Perquè s'espera que l'últim trimestre la pujada del preu de la cistella de la compra es moderi. I, per tant, com que ja no pujarà més, llavors apujarem amb l'IVA. I, clar, això és terrible, perquè és que jo tinc la sensació que els sous no pugen. Bueno, els sous potser sí perquè van amb l'IPC, però tots els que som autònoms, no? Diguéssim, les tarifes de traducció fa 20 anys que no pugen, eh? Vull dir que estem cobrant el mateix tots. Llavors tot va pujant i dius, però tot això, qui s'ho queda? No? Qui s'ho queda? I aquesta sensació d'impotència, de que tu cada vas cobrant el mateix, però tot és cada vegada més car, no? I, no sé, bueno, jo me n'aniré a comprar unes quantes garrafes d'oli i després les revendré a partir d'això. A partir del gener em podeu contactar, eh? Per WhatsApp.
Això, en castellà en diuen el menudeo, eh? Dedicar-se al menudeo de l'oli, eh? Que és comprar en gros i després vendre poquet a poquet per fer negoci.
Sí, potser ho haurem de fer al final, eh? Perquè això de l'escriptura no dona.
No sé si aquí a taula també algú es planteja això. En tot cas, sí que vull llegir, dèiem, explicàvem a la primera hora de la mitjana, que de mitjana això vol dir uns 50 cèntims l'ampolla de litro d'oli, que és el que s'hauria de rebaixar el preu, perquè ho seguirem, perquè després ja coneixem que a vegades, tot i que les associacions de supermercats diuen que ells ho reflectiran en el preu, però sempre hi ha aquella sospita de vols dir que aquest rebaixa de l'IVA
ho deixarem igual que total, no?
Exacte, ja, per 50 cèntims deixa, arrodoneix cap a dalt, no? Ells diuen que això no passarà. Com ho veieu això dels preus i tot plegat?
A mi m'ha sorprès molt que l'oli no sigui un aliment bàsic o essencial, no?
Bueno,
essencial.
Que no fos fins ara, avui ens ho han reconegut
el dret. Sí.
Home, és que, no sé, el nostre país, si això no és essencial, doncs hi ha poques altres coses que siguin essencials, perquè la nostra cuina, home, una mica l'oli sí que el barreja, no? Per tant, és un element substancial, almenys a la nostra dieta, diríem. Després pot passar més o menys. I, home, va estar bé, no?, quan es va decidir, diguem-ne, aplicar la reducció de l'IVA fins a eximir-ho, no? Crec que totalment de l'aplicació de l'IVA, però, clar, si dura només 2 mesos, la veritat és que, no sé, sembla com com poca cosa, no? Sembla que és una cosa feta gairebé perquè vinguin els turistes i comprin l'oli millor.
Exacte, això ja és tristíssim, és tristíssim. Ho hauríem sembla, de pujar, no?
Clar, sembla
quan, quan arriba l'agost, un 40% d'IVA, hòstia.
No,
no, sembla poca cosa i, a més, el de sempre, vigilar que la reducció de l'IVA no acabi sent un marge més per les distribuïdores, diguem-ne, no? Que llavors doncs, s'acabi compensant una cosa amb l'altra i acabem pagant l'oli al... el preu que l'estem pagant, no? Que és un preu bastant desorbitat de fa bastant temps.
De fet, això que deia el Miguel Àngel, que passarà amb l'oli, és el que passa amb els aliments bàsics. És a dir, ara, momentàniament, per lluitar contra la inflació, s'han posat al 0%, després aniran pujant al 2% i després al 4%, i per això a l'oli li passarà el que li passava als altres aliments bàsics. Que l'oli, com que no estava en aquesta cistella, diguem-ne, doncs clar, no tenia aquest, ni el 0 ni el 2, vull dir que estava més alt de l'IVA.
Jo crec que, més enllà d'això, hem de tenir present que són mesures, com dèiem, temporals i puntuals, i que crec que hem d'avançar cap a un model estructural. És a dir, no només l'oli ha de ser un bé essencial, sinó que s'ha de regular com a tal. I a banda d'això, hem de veure també a qui afecta. És a dir, l'IVA no és un impost progressiu. No es paga en funció de la renda de qui el compra. Per tant, a qui acaba beneficiant? A qui té més diners. És a dir, els que tenen menys rendes no pagaran menys per l'oli, pagaran exactament el mateix que una persona, no?, que tingui una renda més alta. Per tant, crec que com a model de societat hauríem d'avançar cap aquí, cap a fer mesures estructurals i progressives. Fins que no arribem a això, tots seran pedaços, perquè queda molt bé anunciar ara aquesta rebaixa de l'IVA. Tots els mitjans de comunicació hem titulat amb això, no? Però què passarà al gener? En quin moment ens trobarem?
El que diu la Júlia té molta raó, no? Però com fas perquè quan vagis a comprar al supermercat, l'oli o el que sigui, doncs poder acreditar que tens un nivell de renda que...
No dic que sigui fàcil, ni que s'hagi de fer
l'IVA.
Potser ha de ser amb l'IRPF per compensar-ho.
L'IVA, a qui més beneficia és a l'Estat. La recaptació amb tot l'increment de preus que s'ha produït a l'Estat en forma d'IVA és històrica.
També hem de veure com es compensa això, no? Perquè crec que tampoc amb els serveis públics que tenim ara mateix ens podem permetre aquesta rebaixa de l'IVA sense que vagi compensada per un increment o generació de nous impostos. És a dir, hem de veure també quin és l'impacte que té a nivell econòmic.
Clar, també quan parlen de les xifres sempre diuen l'impacte que té aquesta mesura, no? L'Estat deixarà de recaptar no sé quan. Dius, val, està deixant de recaptar no sé quan, però per l'altra banda, com que hi ha inflació, està recaptant clar, molt més. I això ningú diu, saps? Vull dir, només ens fixem en el que volem, no? És una trampa.
Sí, en tot cas celebrem que l'oli hagi entrat en aquesta cistella, podríem dir, d'aliments bàsics, que per tant això faci que tinguin l'IVA reduït. És veritat que de moment, durant un parell o tres de mesos, serà d'aquest 0% i després anirà pujant el 2 i el 4, i a veure si es manté aquí i que no el treguin després, que aquestes coses...
Home, pobres d'ells, no? Fa poc també van entrar les compreses i els tampons com a productes bàsics, que també ja tocava, que això també era molt gros. I que mica en mica anem posant ordre als tributs.
Molt bé, doncs escolta'm, que continuï així. Carlota, moltes gràcies.
Bueno, a vosaltres, sí, això, bona temporada final. Moltes gràcies per tot.
Gràcies, i bona tarda.
Adéu.
2 minuts i serà un quart. Amb la notícia del dia, hem obert a les 2 al Catalunya Migdia després de dies pendents de què faria el Tribunal Suprem davant l'amnistia. Aquest migdia ha tret l'entrellat i ha dit que no amnistia el delicte de malversació. Això afecta directament Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva o Dolors Bassa. Per la mateixa raó manté les ordres de detenció contra l'expresident Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i Marta Rovira. Aquesta resolució és un cop pel govern de Pedro Sánchez i va en contra del que havia demanat la Fiscalia després d'una revolució interna dels fiscals. Ara les parts i poden presentar recurs, però la primera conseqüència immediata és que refreda el retorn de Carles Puigdemont. Un Carles Puigdemont que ja ha respost a través d'X, de l'antic Twitter, ho ha fet amb un lacònic però contundent "la toga nostra", amb aquest joc de paraules. Des del Partit Popular, la secretària general del partit, Cuca Gamarra, ho ha aplaudit.
Esto es una buena noticia para los españoles que pueden ver cómo las instituciones del Estado funcionan por encima de un mal gobierno.
Ja hi havia qui avisava que amb la malversació hi podia haver problemes, diguem-ne, i ràpidament el jutge Llarena ha donat la raó a aquells que preveien que hi podia haver problemes. Ja veurem quin abast tenen aquests problemes o no, però de moment ell considera que la malversació no és amnistiable i que, per tant, la manté i manté aquestes ordres de detenció. Veurem si després, amb aquests recursos, perquè Llarena, com que no té dubtes, ni tan sols pregunta a la justícia europea. Ella està convençut i, per tant, ho aplica. I a partir d'aquí veurem què passa amb els recursos.
És que no només no pregunta Europa, sinó que de fet el que farà és elevar també els dubtes sobre la constitucionalitat d'aquesta llei al Tribunal Constitucional, que al final és qui decidirà si té un encaix legal o no. Però més enllà d'això, jo crec que el problema principal d'aquest tema és que el Suprem pot marcar aquesta doctrina a la resta de tribunals. I aquí és on hem d'estar molt atents, perquè si la malversació no la inclou, bueno, aquí hi ha tot aquest debat, no?, de si afecta o no els interessos de la Unió Europea i si hi ha o no un enriquiment personal en la causa del procés. El que hem vist fins ara, que és l'aplicació que s'ha fet per part del TCJ de l'amnistia, han considerat que la malversació estava inclosa en l'amnistia i, per tant, han exonerat aquestes persones. És el cas, per exemple, de Miquel Buch i de Lluís Escolà, no? Concretament de Lluís Escolà, que era el mosso d'esquadra que feia d'escorta de Puigdemont, perquè el que es considerava és que ell havia cobrat com a assessor d'interior, però que això s'incluïa dins de l'amnistia perquè ho feia en el marc del procés d'independència de Catalunya. Per tant, sorprèn aquesta decisió de Llarena. Entenc que no és revocable, però sí que pot marcar les futures decisions d'altres tribunals, perquè aquí ens falten molts casos per veure.
El que ja s'ha fet oficial, perquè de fet ara mateix s'acaba d'enviar des del Tribunal Suprem, és l'aixecament de l'ordre de detenció contra Marta Rovira, perquè Marta Rovira no tenia malversació i per tant ja hi ha l'ordre enviada des del Tribunal Suprem, que diu: enviamos auto dictado por el magistrado instructor Pablo Llarena, que tras la entrada en vigor de la ley de amnistía deja sin efecto la orden de búsqueda, detención nacional y presentación, así como la rebeldía acordadas en su día respecto a la dirigente d'ERC, Marta Rovira.
És que aquí, perdó, per afegir, però també hi ha un tema polític, no?, que és el retorn de Marta Rovira i de Carles Puigdemont. A Carles Puigdemont se li complica, perquè evidentment si la malversació no és amnistiable, el seu retorn pot implicar una entrada a presó. Ja veurem si és així, si durant quant de temps, i sigui el que sigui, però de moment l'ordre de detenció està activa. En el cas de Marta Rovira, ella sempre ha dit que fins que la causa de Tsunami Democràtic no estigui tancada, no tornarà. Veurem si hi ha algun moviment amb aquesta decisió de Llarena, però en principi ella sempre ha defensat que no tornaria fins a aquest moment.
A mi em sembla que aquesta decisió era tan previsible, no?, com a la vegada lamentable, i una mostra més que la judicatura espanyola no té com a prioritat en aquest cas concret impartir justícia, sinó fer política i utilitzar tots els ressorts que té al seu abast per continuar fent política, no? I no només fer política, sinó aplicar venjança, fins i tot, no? L'amnistia era evident que també, més enllà de la voluntat política que hi ha hagut de la majoria legislativa, diguem-ne, del Congrés de Diputats, també volia que hi hagués voluntat de la judicatura per aplicar-la, i aquesta voluntat no hi ha estat des del primer moment. Per tant, sí que és veritat que en aquest procediment, en aquest procés, potser hi ha hagut alguns excessos, quan des de determinats espais jurídico-polítics, diguem-ne, no?, del propi independentisme, s'ha parlat de les garanties, no?, fins i tot allargant l'aprovació de l'amnistia s'introduïen garanties per poder-les aplicar. Recordo l'advocat Boye que parlava en aquest sentit, i la veritat és que la garantia absoluta, si no hi ha una voluntat política majoritària i jurídica majoritària d'aplicar l'amnistia en tota la seva magnitud i voluntat política, doncs difícilment agafarà totes les causes o ho posarà fàcil en totes les causes, no?, com es demostra.
Bueno, avui hem sentit, no?, i hem vist com la judicatura actua d'una forma política sota un rol que s'ha assignat a si mateixa, que és de la defensa de la unitat d'Espanya. I ho hem sentit de dues maneres. Una, a través d'un acte jurídic, com el del jutge Llarena, que es manté en la seva posició de manera contumaz, que dirien a Espanya, perquè en definitiva el que està fent és un tour de force, no? En el fons jo tinc la sensació que això és un acte que ve a dir: torna si t'atreveixes, no? Després ja, si tornes, ja veurem què passa, però entrada, torna si t'atreveixes. Tinc la sensació que és una mena de citació, gairebé d'una manera una mica, per dir-ho així, dels duelos aquells del segle XVI o XVII, no? I que ara necessitarà, evidentment, una resposta per l'altra part, no? I també d'una manera més abrupta, a través de les declaracions de les gravacions aquestes de l'Aguirre, no? Que d'una manera molt abrupta, molt clara, molt matussera, doncs diu el mateix que el Llarena, però d'una forma una mica més burda, diríem.
Doncs podríem dir que per al·lusions, eh? El jutge del cas Volkhov, que investiga la trama russa del procés, és avui al centre de les mirades després que han sortit a la llum els adios privats on se'l sent traient pit d'haver aturat la llei d'amnistia. Això ho ha publicat avui el mitjà digital Canal Red, és un canal de Pablo Iglesias. Malgrat que són unes declaracions privades, l'independentisme hi dona credibilitat i es posa les mans al cap. Aquestes són les paraules de Joaquín Aguirre, suposadament parlant amb funcionaris del jutjat, són l'endemà que Junts per Catalunya va tombar aquella primera votació de la llei d'amnistia a finals del mes de gener perquè la volien millorar. I el jutge Aguirre, insisteixo, en conversa privada, deia això.
Me ha dicho que ayer se tumbó, lo de la ley de amnistía se tumbó por mí.
Me han dicho que lo de la ley de amnistía se tumbó por mí. En un altre àudio se sent com Aguirre, que intentava acusar Puigdemont i Artur Mas d'alta traïció, diu que això seria la tomba del govern de Pedro Sánchez.
Pero la tumba no será... Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Y ya está. A tomar por culo.
Le quedan dos telediarios alemanes. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha estat així de gràfic avui al matí de Catalunya Ràdio.
Esta es una manzana podrida y las manzanas podridas lo primero que hay que hacer es sacarlas del cajón.
No sé què us sembla. Insisteixo que és una conversa privada, sembla que amb treballadors del jutjat i que avui apareix en aquest canal Red, propietat de Pablo Iglesias.
Confirma moltes coses, no? No sé quina validesa jurídica pot tenir això, però home, és evident que genera un dubte encara més bèstil que existia i que el jutge Llarena confirma d'una altra manera, però que estem al cap del carrer amb quina és l'actuació que està fent la justícia en relació a molts temes que barreja, que hi ha l'independentisme, però també hi ha la lluita contra el govern Sánchez, fer caure el govern Sánchez. Per tant, ara mateix se'ls estan com multiplicant els fronts, si no és que és el mateix front, en definitiva, no? Que és una concepció de l'estat molt determinada i que no passa per on ells no consideren que han de passar. Digui el legislador el que digui, digui la fiscalia el que digui, i és igual, ells són els que manen i punt.
L'expresident José María Aznar va dir quien puede hacer que haga, no? Doncs qui entén que pot fer coses les està fent, i les està fent si cal pagant el preu del prestigi si n'hi havia del propi sistema judicial espanyol, no? Per tant, doncs el més lamentable de tot, probablement, i torno al principi del que comentàvem, és que tampoc sorprèn. És a dir, la dinàmica que ha pres la judicatura espanyola en el cas català, diguem-ne, no és nova, ja ve de lluny, i amb l'amnistia passarà el mateix que hem vist que passava, doncs, per exemple, dictant sentències que no s'aguantaven jurídicament per enlloc i que l'única motivació que podien trobar era política.
Hem de veure què és el que passa amb això, és a dir, Junts segurament, com deia l'advocat Gonzalo Boye, presentarà aquesta denúncia. Hem de veure el recorregut que té precisament per això, perquè és una conversa privada, i per tant, judicialment no sé on arribarà. És cert que per part de l'independentisme això confirma una mica les tesis dels seus moviments, però a mi de tot això el que més em sorprèn és com ell s'erigeix a si mateix com el propi poder de l'Estat, no? Perquè ell acaba dient, gràcies a mi s'ha tombat l'amnistia, hem de posar un context, és el moment en què Junts vota en contra de la llei, del redactat de la llei, perquè consideraven que hi havia delictes que no estaven inclosos i que podia estar en risc el cas dels CDRs i de Tsunami Democràtic. Però ell mateix diu, tot això he sigut jo, no?, el que ho ha frenat, i de fet ell, judicialment, i això és una pura cronologia, fa aquests moviments quan té coneixement a partir dels mitjans de comunicació de quin era el redactat de la llei. Per tant, ell mateix també acaba confirmant que sí, que efectivament ell ha maniobrat i ha imputat en base al redactat d'una llei que recordem que en aquell moment no estava aprovada, precisament es va tombar.
De fet, en un moment posterior de la gravació diu el partido soy yo. Bueno, per mi no és més que una confirmació de tot el que hem anat veient al llarg de tots aquests anys. El que més em preocupa és que lluny d'afectar la reputació del sistema, que crec que l'afecta molt, però tot i això té premi, vull dir, ningú no estarà a Espanya, estic segur que hi haurà gent molt escandalitzada però molt callada, i els que podrien dir alguna cosa, pues no diran res. I es normalitza, i això afecta un dels elements fonamentals de la justícia, que és la imparcialitat, que és la neutralitat, no? En quines condicions aquesta persona pot fer de jutge amb aquests antecedents, amb aquestes gravacions, amb aquestes actuacions? Qui pot sentir-se mínimament segur si algú com aquesta persona pot estar impartint justícia avui en dia a Catalunya o allà on sigui?
Jo crec que el problema per això d'Aguirre, no li vull restar importància a aquesta gravació ni molt menys, però és cert que és una conversa privada. crec que l'important del cas Aguirre és el que va passar amb la televisió alemanya. És a dir, ell va concedir una entrevista a la televisió pública alemanya parlant d'un cas que ell mateix estava investigant, i no hi ha hagut la recusació. Es va demanar que fos recusat i no ha sigut així. A mi aquest cas en concret em sembla bastant més important i bastant més rellevant que no pas una conversa privada que ell hagi pogut tenir.
Jo durant molts anys vaig treballar amb Empar Moliner, tots ho sabeu, i l'Empar sempre deia: ningú aguanta una hemeroteca. Ningú aguanta una hemeroteca, perquè tots devem tenir alguna frase que un moment en una conversa d'amics, etc., sí, treta de context o posada sota la llum pública, quan l'escoltes dius: un dia, això ho hauria d'haver dit d'una altra manera diferent. Sí que és veritat que les paraules del jutge Aguirre, que segurament són tan contundents, tan un punt barrueres i tan allò deixades anar, perquè ell se sent en el confort d'una conversa privada, amb un micròfon, o sent conscient d'un micròfon davant, ho hagués expressat d'una manera diferent, però sí que demostren la ideologia, és a dir, sí que demostren com ell està convençut, i a més perquè lliguen amb aquesta entrevista. Per tant, no és que entrin en contradicció amb el que ell ha dit quan ha tingut un micròfon davant, sinó que van en la mateixa línia, però és veritat que de manera més descarnada, si voleu.
A mi no em sembla una conversa de aguanta'm el cubata, eh?
Mm-hmm. Però és privada,
és privada, és evident, i estic d'acord que en privat es diuen les coses que potser fora de context sonen malament o les canviaries, però ho has dit molt bé, però revelen el pensament de fons. Exacte. Que hi ha en tot això.
Això és veritat, i estic totalment d'acord amb el que acabeu de dir tots dos, i per tant segurament doncs és reiteratiu i no caldria, no? Però és evident que és molt més greu la conversa doncs pública amb un mitjà de comunicació en obert, no?, alemany, que no pas una conversa privada, que sí que és veritat a la vegada, com dius tu, que deixa el descobert quin és el pensament i la intencionalitat política de les accions que teòricament haurien de tenir una cobertura jurídica de neutralitat, bé, això, d'impartir justícia, no? I sabem del cert, justament perquè ho diu ell mateix, que no, la voluntat no és pas impartir justícia, sinó és una cosa totalment diferent.
Sí, però jo crec que amb el pensament i la ideologia dels jutges, en aquest sentit, no ens hi podem posar, perquè jo estic convençuda que molts jutges que estan aplicant l'amnistia potser tampoc hi estan a favor. Sí. Però ells han de fer la seva feina, per molta ideologia diferent a la que han d'aplicar tinguin.
No és una qüestió ideològica, en el sentit sota esquerres, de dretes, anti o no sé què. No. És el pensament de la seva pròpia funció.
Per això deia que per mi l'important és veure quins fets ha fet ell en aquesta cronologia dels fets, tenint en compte com anava el canal polític i com anava el canal judicial amb tot això, no? No tant si ell està a favor o en contra, o no sé. I una mica el que denota és també, no?, el que deia una mica abans, com ell, també hi ha aquest punt, no?, com d'ego, d'he sigut jo,
sí, sí,
qui ha aconseguit això, no?
I això no ho pot dir a una televisió en Alemanya, però ho pot dir en privat.
Falten 3 minuts per arribar a 3:45. Són dos temes, el de la decisió del Suprem sobre l'amnistia, o la no amnistia en aquest cas, i aquestes declaracions del jutge Aguirre, que han trinxat, entre cometes, el dilluns, el matí de dilluns, que en teoria era un matí més tranquil, o que tots plegats estaven pendents d'analitzar els resultats de les eleccions franceses. A primera hora del matí hi ha hagut aquestes declaracions del jutge Aguirre, a última hora del matí el posicionament del Tribunal Suprem sobre l'amnistia, i al mig del matí una altra informació que també ha sacsejat les redaccions periodístiques. Avui el diari Ara ha publicat que aquells cartells que van aparèixer en contra d'Ernest Maragall i que van aparèixer just abans de les eleccions municipals a Barcelona van sortir de dins del mateix partit d'Ernest Maragall, d'Esquerra Republicana. Eren aquells cartells on s'hi llegia "Fora l'Alzheimer de Barcelona", amb fotografia d'Ernest Maragall i del seu germà Pasqual Maragall, que ja sabeu que pateix Alzheimer, precisament. Esquerra ha obert un procediment intern per depurar responsabilitats. Ho ha anunciat avui mateix la seva portaveu, Raquel Sans.
Que no en tingui cap dubte ningú, anirem fins al final respecte a aquest expedient intern per veure que aquesta pràctica que ha vulnerat el codi ètic i que aquesta pràctica, que no només vulnera el codi ètic a nivell intern, sinó que és totalment contrari als valors republicans que defensem, aquells valors pels quals ens aixequem cada dia per fer política, doncs òbviament arribarem fins al final respecte d'aquesta qüestió.
Tan bon punt s'ha conegut aquesta informació, han anat apareixent un degoteig de reaccions a través de les xarxes socials, una allau de piulades de membres destacats del partit demanant una reacció contundent. Oriol Junqueras, ara expresident del partit, ha volgut aclarir que ell no havia tingut coneixement d'aquests fets i ha afegit que està sorprès i decebut i que demanarà arribar fins al fons, però també Jordi Corones, d'Esquerra Republicana a Barcelona, ha demanat expulsions de militància, dimissions en bloc, afegeix que no es mereixen passar aquesta vergonya. A la mateixa línia s'han expressat doncs exalcaldes de Lleida, com Miquel Pueyo, de de Tarragona, com Pau Ricomà, el cap de files del partit a Badalona, Àlex Montornès. En aquest cas diu que la renovació passa per apartar aquells que han promogut i avalat aquestes males pràctiques que s'allunyen del republicanisme i dels ideals. Són les reaccions a una informació que diu que un militant de la Noia es va posar en contacte amb tres joves d'Igualada perquè pengessin aquests cartells en contra dels germans Maragall. Segons l'Ara, aquest militant va cobrar fins a 3.000 euros. I la informació també apunta que el viceconseller en funcions, Sergi Sabrià, i el màxim responsable de comunicació del partit en aquell moment, Marc Colomer, van saber al cap de poc que la iniciativa venia de dins del partit, però que tots dos neguen que hi tinguessin res a veure. Agraeixo al Marc Colomer que hagi mantingut el seu compromís de venir a la tertúlia els dilluns, tot i que t'has vist aquest matí als diaris, diríem.
Només faltaria.
T'ho agraeixo, però d'alguna cosa a dir?
Jo em remetaré a un tuit que vaig fer aquell dia i que per mi avui té tanta o més vigència que llavors, i que vaig escriure en plena consciència i avui torno a reiterar, que és que això no hauria de normalitzar-ho ningú, no és política, és porqueria directament, és fang, i contra la guerra bruta, ètica política. Més enllà d'això no faré cap altre comentari, com podeu entendre, perquè perquè el capdavall acaba perdent el meu nom aquí al mig i no aportaré res més.
Però tu ho vas saber en aquell moment o a posteriori?
No faré cap més comentari sobre això.
Però el mateix ets el protagonista de la informació.
Sí, i el silenci en aquest cas no otorga res, simplement que no faré cap més comentari sobre això.
Tens alguna teoria de per què ha sortit aquesta informació ara?
No faré cap més comentari sobre això.
Això pot ser un...
Clar que puc tenir indicis, sospites, però com sabeu els periodistes, a partir dels indicis i les sospites no en fem fet, sinó que fins que les coses no les tenim confirmades no les publicitem, o així hauria de ser.
I les reaccions a les xarxes que hem pogut llegir, aquestes que jo em feia referència, et sorprenen? Les creus comprensibles?
No em sorprenen i no faré cap altre comentari.
Per absència de comentaris de Marc Colomer, que podem
estar
28 minuts d'allò, però a veure, Júlia...
No, bueno, jo, la principal pregunta que tinc cap al Marc és una mica, i ara què? És a dir, el teu nom ha sortit aquí, per molt que no vulguis fer comentaris, ja saps com van aquestes coses, Marc, i acabaran sortint com han sortit, i al final, no sé, potser sí que... No sé si et planteges alguna denúncia, no ho sé, és a dir, però em costa de veure, i coneixent-te una mica, que et quedis de braços plegats amb això.
No faré cap comentari.
Però rius, que hi és alguna cosa.
No em fa cap gràcia, com podeu entendre, entre altres coses, perquè estimo molt l'Ernest Maragall i perquè som amics. Però no faré cap més comentari sobre això.
Les reaccions no s'aturen, perquè ara mateix Esquerra Republicana de la Noia també fa un comunicat a través de les xarxes que diu: davant les informacions publicades sobre la campanya de difamació contra Ernest Maragall, Esquerra Republicana de la Noia comunica: davant aquestes informacions volem aclarir que no estàvem al corrent d'aquests fets, si són com es relaten, condemnem qualsevol acció contrària als valors democràtics i ètics que defensem, estem en disposició de les autoritats i del partit per col·laborar en qualsevol investigació que s'emprengui per aclarir els fets, continuarem treballant amb transparència, amb respecte i compromís per la nostra comarca. Té especial interès que sigui Esquerra de la Noia, perquè precisament són militants de la Noia els que semblaria que estarien al darrere d'aquests cartells. Insisteixo en aquesta informació dels companys de l'Ara, a qui felicitem per aquesta informació. Quina incidència té això en la realitat del partit, que ja és prou convulsa en les últimes setmanes i mesos?
És a dir, jo, ja que el Marc no vol fer comentaris, els faré jo, a veure si el burxem una mica i potser acaba dient alguna cosa, no? Però crec que això no es pot deslligar de la crisi interna que hi ha dins d'Esquerra Republicana, amb aquests dos bàndols molt clars entre Oriol Junqueras i Marta Rovira. Crec que no fer aquesta lectura també és trampós, això d'una banda. I de l'altra, jo el que no acabo d'entendre és, si la direcció d'Esquerra Republicana en tenia coneixement, per què no n'ha fet res? És a dir, ha sortit Raquel Sans, portaveu del partit, fa unes dues hores, a dir que obrien una investigació interna. A mi em costa de veure, i em costa de veure per una altra cosa, perquè Esquerra no va denunciar mai el que estava passant. De fet, el que va fer és incentivar públicament inclús a Ernest Maragall a denunciar, però Ernest Maragall va acabar retirant aquesta denúncia. Per tant, Ernest Maragall va tenir coneixement evidentment, de que aquests cartells venien del propi partit.
Com a mínim, alguna cosa li va fer canviar d'opinió i li va fer retirar la denúncia el més possible, però no tenim la certesa.
No ho sabem.
El més probable és que fos que ell, algú li digués, compte que això ha sortit del mateix partit i, per tant, i això li fes canviar la...
Clar, per això deixo anar, no?, els meus dubtes, eh? Ho enmarcava dins de dubtes, això d'una banda. I el més clar és... a mi em costa de veure això, no? Fins que els mitjans de comunicació no ens hi posem, sembla que internament tampoc s'ha fet la feina, o si s'ha fet no s'ha volgut comunicar, perquè potser hi ha hagut alguna responsabilitat per tot això que ha passat i no la coneixem, però ara mateix aquest suposat militant que ordena aquests cartells es posa en contacte amb aquests altres tres nois perquè ho executin, una persona de comunicació que orquestra tot això, i a més també ho explica el diari Ara molt bé, la veritat, jo també els felicito molt per la feina. Hi ha un pagament de 3.000 euros aquí.
I en factura.
Clar. Per tant, a més de tot el que estem parlant, jo no sé fins a quin punt això és justificable. I a més, per fer aquest tipus de factures han de passar per molts canals. I aquests canals hi ha molta més gent implicada que els que estem parlant, eh? Al final, les factures, qui les firma, com es fan? Jo deixo anar tots aquests dubtes perquè encara els tenim per resoldre. La roda de premsa d'avui no els ha aclarit.
I dubto que la investigació interna del partit els aclareixi públicament.
No ho sé.
La veritat és que són d'aquests dies que en aquest aspecte són tristos, no? Perquè, bueno, estem com habituats, no?, a saber que de vegades hi ha males jugades entre partits, no?, amb un interès electoral o el que sigui. La política és una cosa complicada, molt complicada, i que és capaç de treure el millor de les persones i de vegades també treure el pitjor. I sobretot en situacions en què es viuen des de les organitzacions internament de forma extrema, no?, amb risc a perdre coses, bueno. Hi ha lògiques que s'activen molt, molt, molt complicades d'explicar públicament. Clar, aquesta vegada sí que estem davant d'un cas en què, bueno, és una estratègia, diguem-ne, comunicativa associada a col·locar-se com a víctima i a partir d'aquí implícitament assenyalar altres, no?, quan ets tu qui ha generat, diguem-ne, aquest relat, no? I per tant això és encara més difícil d'entendre, no?, perquè, bueno, fins a cert punt es pot justificar, que no crec que no trobaria la manera, però en tot cas d'atacar un altre perquè tens un interès de perjudicar un adversari. Això ja és raro, segons quines estratègies puguis utilitzar. Ara, fer-ho amb tu mateix és molt complicat, perquè jo ara aquí penso sobretot en, bueno, en res, i penso, hòstia, aquest senyor, primer s'hi troba una guerra bruta que ja li impacta molt perquè parla del seu germà i una malaltia greu que té el germà. I després, si és que ha estat el cas, algú li ha d'explicar que sàpigues que això, millor que retiris la denúncia perquè potser pues és que encara serà pitjor. Vull dir, és que és un doble càstig.
I a més, clar, dir-li dius, que anava en benefici seu, no? Que aquí clar, està una mica la trampa.
Tot plegat és una mica com massa trist, massa poc edificant, i són d'aquests dies que la política, com d'altres, perquè els últims uns quants, doncs no només no guanya, sinó que perdi. Aleshores algú diu, com és que a la gent no li interessa la política, com és que la gent rebutja la política? Doncs perquè a vegades hi ha episodis que costa molt d'explicar, i a més enllà de la corruptela, de la factura i del joc de poder, que evidentment això està emmarcat segurament en una guerra dintre Esquerra Republicana, com tantes a tants llocs, sinó és que hi ha ni el petit respecte aquest per la persona, aquest que és malalta, a l'hora de no utilitzar-ho políticament, ja és una frontera mínimament respectable, no? I clar, dius, bueno, on està el límit? Perquè això ho sabem, i el que no sabem? I el que, i clar, a partir d'aquí, el que no s'omple d'informació s'omple de prejudici, no? I tothom tendeix a pensar, millor o pitjor, en funció, però, home, els que han conegut la política i l'hem viscut intensament, hòstia, sabem de tantíssima gent que fa tan bona feina que després episodis com aquests, bueno, li posa un ombra a tot plegat de, no sé, com dir-ho, no?, de tristor o de desengany que a mi sap greu. Jo quan sentia aquest matí, ho dic en sèrio, tenia una sensació de dir, hòstia, aquest dolorós deu ser això per l'Ernest i per la gent que es passa el dia picant pedra perquè les coses surtin mínimament bé, perquè sempre després ve algú o hi ha una circumstància, bum, t'ho tira tot a terra i ja està, i torna a començar a zero.
Queda clar d'aquest tuit que tu mateix llegies que vas fer en el seu moment, que rebutges la utilització d'una malaltia com aquesta en qualsevol mena de propaganda. Consideres que es va gestionar malament el tema?
És que no faré cap comentari sobre això.
Però un dels que ho va gestionar va ser tu. Pot ser també un punt d'autocrítica de dir això ho haurien d'haver gestionat diferent.
Tot dit.
Pels oients només podem dir que quan parlàvem d'Ernest Maragall el Marc feia que sí amb el cap, no? Quan parlàvem de què ens sap greu.
Home, és que jo per l'Ernest només hi puc tenir vaja, paraules de complicitat en tots els casos i en aquest especialment només faltaria.
Falten 20 minuts per arribar a les 4. Podríem estar els 20 minuts preguntant i sentint el no hi ha cap més comentari. Bé, quedarem a l'expectativa de més explicacions que hi pugui haver de tot plegat i a veure si aquesta investigació interna que faci Esquerra aconsegueix treure l'aigua clara de tot plegat. 20 minuts per arribar a les 4, una pausa i de seguida anem a les eleccions franceses que ahir van donar, com deien els sondejos, una victòria a l'extrema dreta, tot i que queda la segona volta i intentaran fer alguna mena de cordó sanitari perquè la segona volta no sigui tan favorable a l'extrema dreta. Ara ho comentem.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
No et perdis els millors espectacles d'aquesta temporada amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols, del Festival de Jazz Barcelona amb un cartell de luxe i de l'angoixant obra de teatre Turisme Rural, al Borràs. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
8 famosos s'enfrontaran en un campionat per veure qui improvisa millor la cuina.
Marc, on és la petxuga? Em pots ajudar?
On se toca això per baixar-ho?
Cada capítol serà un duel amb dues proves sorpresa que mesuraran la creativitat, la presentació i l'execució dels seus plats. Amb els meus companys de jurat, l'Ivan Surinder i la Sofia Gené, valorarem la feina de cadascun i només els dos millors arribaran a la gran final.
Vull marxar!
És l'hora de posar-hi pebrots.
Cuina com puguis, a TV3, dimecres a la nit.
Tota la temporada disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Jo vaig estar a punt d'anar a Menudes Estrelles, imitant en Sergio Dalma,
Home, hagués sigut preciós,
Hagués sigut preciós perquè ara tindríem material per encardar-nos-en de tu. infinit,
T'haguessin fotut una tofa de cabell.
Bailar pegados es bailar.
Aquí està, Lluís.
Crec que no m'hi van deixar anar, però sabien dir el nom.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
Hòstia, en Bertín es volia dir en Lluís Juclar.
Home, es desmaia.
No, este no me lo traigas, que és català.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Emprenedors, innovació, creativitat, competitivitat, empreses digitals.
Revolució 4.0, el programa en català de referència sobre emprenedors i transformació digital.
Et revoluciones amb nosaltres?
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Dissabte tot a l'API web i diumenge a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
18 minuts i les 4. França, i gairebé diria que Europa, aguanta la respiració després que l'extrema dreta s'ha imposat a la primera volta de les eleccions legislatives. Ara totes les mirades estan posades en la segona volta, diumenge que ve, i l'estratègia de l'esquerra per plantar cara al reagrupament nacional. El partit de Marine Le Pen va aconseguir ahir un 33% dels vots en una victòria històrica. És la primera vegada que guanyen una primera volta a les eleccions franceses. Encara es dona per donar res per fet, però el que sí que està clar és que Emmanuel Macron s'ha tornat a enfonsar, la seva coalició va quedar tercera i que el mapa polític ha canviat a França. Per intentar evitar una majoria absoluta de l'extrema dreta, els partits d'esquerres, el Nou Front Popular i la coalició de Macron han pactat concentrar els esforços en un únic candidat, és a dir, a les circumscripcions on es poden votar fins a tres candidats, retirar el que va quedar tercer ahir i fiar-ho tot a un duel de dos per no diversificar el vot contrari a l'extrema dreta. Per poder fer-ne una lectura més àmplia, podem parlar amb la Carme Colomina, investigadora sènior especialitzada en la Unió Europea, Desinformació i Política Global del CIDOB. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Nosaltres bé. Després del que va passar ahir, es confirma que el resultat de les eleccions europees no va ser flor d'un dia, que l'extrema dreta està convencent especialment els francesos, però no només els francesos. Ara ens fixem molt en França perquè hi va haver ahir aquestes eleccions. Per què passa això?
Al contrari, jo crec que les eleccions europees ja van ser la carta definitiva d'una ascensió gairebé imparable i que Emmanuel Macron vol intentar aturar o frenar amb aquesta convocatòria avançada que se li acaba girant en contra, però realment aquest ascens de Marine Le Pen cap al poder fa anys que s'està covant. De fet, el mateix Emmanuel Macron, quan arriba a la presidència el 2017, ho fa oferint-se com a antídot, precisament, a aquesta emergència de l'extrema dreta, i paradoxalment ha estat també la seva manera de governar aquest presidencialisme el que ha acabat enfortint fins i tot la posició de Marine Le Pen i de la seva formació arreu del país.
Clar, si ens quedem amb els resultats d'ahir, són molt cridaners, aquesta victòria de l'extrema dreta, hi ha qui diu, bé, però escolta'm, si t'hi fixes amb les segones i terceres posicions, en moltes circumscripcions, podríem dir, hi podria haver una entesa entre l'esquerra i el partit de Manuel Macron i d'aquesta manera evitar una victòria del candidat de l'extrema dreta. Hi ha veus, però, que des del mateix partit d'Emmanuel Macron diuen que d'això no ho veuen gaire clar. Hi haurà aquesta entesa per intentar evitar victòries dels candidats d'extrema dreta a moltes circumscripcions, o això serà difícil?
Sí, és veritat que França queda dividida en tres, realment, no? I que ara s'obren unes hores intenses de negociacions, precisament, per posar-se d'acord entre les esquerres i el macronisme, per veure si es retiren allà on es puguin fer ombra i no es tornen a dividir el vot per intentar frenar el Front Nacional, ara Reagrupament Nacional de Marine Le Pen. Això és veritat i és així, però també alhora hem de ser sincers. Jo crec que en aquest avançament electoral que convoca precisament Emmanuel Macron, no hi jugava només la voluntat d'aturar aquest moment dolç amb el que acaben les eleccions europees per Marine Le Pen, sinó també jugar amb la divisió de l'esquerra, pensant que això el faria ell la segona altra força política. I aquí també s'equivoca Macron en els seus càlculs. I finalment, jo crec que els resultats històrics de l'extrema dreta també són precisament conseqüència de que França fa molts anys que vota, per dir-ho d'alguna manera, amb la pinça al nas. Diguem que cada victòria recent d'Emmanuel Macron ha estat precisament perquè ha apel·lat al vot que no hi havia més alternativa que escollir-lo a ell com a contraposició a l'extrema dreta, i aquesta és una estratègia que cada vegada és més feble, i així li estan dient les urnes.
A més, aquesta vegada no es pot utilitzar ni... Ah, no, és que hi ha hagut una baixa participació. No, la participació ha estat històricament alta, la més alta dels últims 43 anys, un 66% d'electors que van anar a votar, i tenim això, l'extrema dreta ha guanyat amb aquest 33% dels vots, és a dir que molta gent els hi compra el discurs.
Exacte, jo crec que és la mobilització, i no només els vots a favor de l'extrema dreta, també els vots a favor de l'esquerra. El que indica aquesta mobilització és que a França, sobretot, hi ha ganes de canvi. El que indica és que hi havia una voluntat explícita també de castigar Emmanuel Macron, que el que hi ha és un distanciament cada cop més contundent entre Macron, el seu govern, i el que ell representa d'aquesta elit parisenca cada vegada més desconnectada d'una part molt important del país, i això és el que fa que la gent vagi massivament també a les urnes aquest cap de setmana. I ara aquí estarà la clau, precisament, de la segona volta, no? Què és el que passarà més en aquesta segona volta? Aquesta voluntat de canvi real, d'infligir un avís contundent de fins aquí hem arribat, no?, amb aquesta manera de governar del president, o en canvi la por, una vegada més, la por a aquesta extrema dreta que és cada cop més present, cada cop més majoritària arreu del país, i que ara, a més, està pujada sobre una onada guanyadora, perquè no és només a França, és una tendència arreu d'Europa, com hem vist clarament amb les eleccions europees també a Itàlia, i com veurem al setembre a Àustria, i com estem veient en general, hem vist també a Bèlgica a les últimes eleccions federals. No? Tenim una dreta extrema i radical que cada vegada li funciona més bé la seva estratègia electoral.
El número 2 de Le Pen, que de fet era el principal candidat, Jordan Bardella, va dir que només seria primer ministre si aconseguia majoria absoluta, que si no, diu que renuncia a formar govern. Li dones credibilitat? Ho renunciarà? Si no té majoria absoluta, és impossible que aconsegueixi el suport dels altres partits? Com ho veus?
A veure, li dono tota la credibilitat. És probable que prefereixi no haver de governar en minoria o amb una assemblea en contra, perquè, clar, aleshores has de fer política i pactar, naturalment, no? Un govern que no té el suport majoritari del Parlament no pot desenvolupar el seu programa. Alhora, també, quin missatge estàs donant als teus propis electors? Perquè ja abans d'hora aquells que els hi facin confiança estan avisats que si no hi ha una majoria absoluta tampoc aniran a desenvolupar el seu programa i les seves propostes. En qualsevol cas, i les enquestes així ho diuen, no? Aquesta majoria absoluta de l'extrema dreta a l'Assemblea ara per ara sembla molt difícil, però malgrat això és un augment constant, és una victòria cada vegada superior als comicis anteriors als que està tenint en aquests moments Regrupament Nacional. I Jordan Bardella ha aconseguit portar l'extrema dreta francesa a una part de l'electorat a la qual Marine Le Pen no hi havia tingut entrada, no? La capacitat de mobilitzar, de reforçar aquesta idea de partit que arriba a les classes, per dir-ho així, populars, de les classes que s'han sentit castigades per la globalització, perquè el mateix Bardella s'ofereix o es ven a ell mateix també com a representant precisament aquests fills d'immigrants que van a parar les banlieues franceses i que se senten, no?, que han estat castigats i que no han tingut les oportunitats que els tocaven, i tot això és un missatge que ha aconseguit fer un forat real a França, i és un forat que Macron no aconsegueix revertir. Si algú està lluitant en aquest mateix espai, en aquests moments, és l'extrema esquerra de Jean-Luc Mélenchon.
El forat encara és més gros si ens fixem amb la Catalunya Nord. 45% dels vots dels 4 diputats a què hi tenien dret. N'hi ha un que ja no cal ni que vagi a segona volta perquè ja l'ha guanyat l'extrema dreta, els altres 3 aniran a segona volta, però amb favoritisme de l'extrema dreta. És a dir que si en alguna zona de l'estat francès on arrela especialment aquesta ideologia és a la Catalunya Nord.
Sí, ja fa temps, no? Aquesta sensació de distància amb el poder central se sent molt, molt real, és molt palpable, no? És geogràfica, però també és social a la Catalunya Nord. I això ha anat a més en aquests anys, diguem, de regnat, si em permets l'expressió, d'Emmanuel Macron, no? Des de la revolta dels armilles grogues fins a aquesta sensació de que el president no aconsegueix captar quin és el malestar que cada vegada més, ja no només en el sud, que era un terreny tradicional precisament de l'extrema dreta, sinó ara també a totes les zones postindustrials, clarament també al nord de França, la zona d'Estrasburg, no?, que ha anat ocupant poc a poc, però d'una manera inexorable, no?, la formació de Marine Le Pen.
Júlia, Marc, Miquel Àngel, com ho veieu?
Jo és que tinc la sensació que això no hi ha qui ho freni. I que amb cordons sanitaris encara menys. Crec que encara convulsiona més. I amb polarització, tampoc. Si la resposta a l'extrema dreta és un front d'extrema esquerra, per dir-ho així, encara hi hagi els socialistes, polaritza però no soluciona. El gran problema és que és la derrota als espais centrals, que o s'enforteixen a costa dels més perifèrics, que s'estan fent grans, o si no, com que la por, que sovint és una emoció que des de la política es menysté, pues, funciona, i funciona perquè un canvi sociològic potent, perquè estem instal·lats en una societat que diuen que això és la incertesa i has de viure en la incertesa, perquè estem vivint molts canvis i molt ràpids, és normal que la gent busqui certesa en qui els hi parla. Clar, evidentment que al darrere hi ha mentides, i al darrere hi ha manipulació, i al darrere i al davant doncs hi ha desinformació. Però també és veritat que des dels espais centrals hi ha temes que no s'aborden. I no s'aborden perquè són complexes i perquè es fan sempre amb la calculadora. La calculadora del vot que perds, o d'allò que no diguis perquè és políticament incorrecte, o que no et posin l'etiqueta de fatxa, o alguna cosa d'aquestes. I quan s'abandonen aquests espais, són autopistes pels espais d'extrema dreta o d'extrema esquerra.
Hem discutit això totes vegades. Ara estava pensant un dia en el cas de Ripoll, no? Jo no hi estic d'acord amb això. És a dir, a mi em sembla que tenim un risc tan gran de que governi l'extrema dreta, sigui on sigui, que no ens ho podem permetre. És a dir, aquest discurs de dir no han governat mai, que governin i ja ens ho trobarem i ja veuran, no, quines són les costures de l'Estat i ja veuran que no poden impulsar les seves polítiques, al final estem fent pagar als més vulnerables precisament tot aquest dolor, no? I ja sé que no és el mateix cas, però ho exemplifico amb el cas de Ripoll, és a dir, tota la gent que no s'està empadronant i tota la gent que està patint les polítiques de l'extrema dreta independentista, en aquest cas a Ripoll, crec que no val la pena. D'aquí 4 anys veurem que l'extrema dreta no sap governar.
Albiol,
no.
Albiol, després de 2 o 3 legislatures que no se'ls deixa governar o que hi ha mocions de censura, a la propera que poden, la gent que fa votar massa, sí, 18 però... regidors. Sí. Jo entenc que el que et surt del cor d'entrada és anem a aturar-ho, això. Però és que al final no, això no és l'inici de res, això és la conseqüència de coses que fa temps que estan passant.
Segurament els cordons sanitaris no han funcionat i l'evidència és que l'extrema dreta doncs està de pujada i fins i tot ja comença a governar alguns països, Itàlia, França ha passat el que ha passat, té les expectatives que té, per tant en té d'expectatives de govern, estem parlant de França, el que a mi no em sembla de cap manera, Miquel Àngel, és que això que dius tu de bé, els espais centrals per allò políticament correcte, perquè no se'ls hi faig tal i qual, tampoc em sembla, però és una sensació, tant de bo tingués la solució, que el fet que els espais centrals polítics adquireixin o adoptin els discursos que força l'extrema dreta o part d'aquests discursos serveixi per frenar-ho, perquè al capdavall el que s'està fent és que... des dels espais centrals normalitzar uns discursos que des de l'òptica dels drets humans no haurien de ser tolerables.
Marc, una cosa és adoptar els discursos de l'ultradreta o de l'ultraesquerra, que també n'hi ha, i una altra cosa és no abordar els problemes, encara que siguin complexes. I ara ens estem donant allò... Estem ensopegant amb un problema que és el de la inseguretat i el de la gestió de la diversitat, i això s'està vivint en aquest moment. Això es pot abordar o no es pot abordar?
El problema és que es pot abordar des de la complexitat, que llavors costa molt més d'arribar-hi...
S'ha d'abordar i s'ha de verbalitzar, clar, això no passa.
Tu parles de la seguretat, per exemple, parles d'una qüestió de percepció, no pas d'una qüestió de realitat,
sí, però és
perquè
que
justament en termes de seguretat no estem en pitjors moments.
Aquí és on estic d'acord, la percepció és realitat, a efectes de vot. Si les dades
sí, efectes de vot, sí, però...
No, però és que això el que s'ha de gestionar, la percepció. Sí, la realitat, no,
les dades... la Carme Colomina. Carme, alguna cosa més abans acabes de convidar-te?
No, realment dic que són els dos grans debats, estic totalment d'acord. Aquest espai central que hem de ser justos. És Emmanuel Macron qui el va desballestar completament a França, perquè es vol quedar tot l'espai ell. I sumat a un afebliment ja de l'eix dreta-esquerra que venia des del cor mateix de la Unió Europea, no? Amb aquesta idea de la gran coalició amb la que es gestiona la crisi econòmica i financera a partir del 2009-2010, que també deixa al final tot aquest descontentament i aquest discurs alternatiu als extrems. Per tant, és veritat, aquest és el primer problema, i el segon, totalment, el cordó sanitari. Un cordó sanitari, una estratègia de cordó sanitari que neix precisament a França i a Bèlgica, els dos països on ara estan en ple debat sobre això, perquè a Bèlgica també estan exactament igual amb els grans resultats de l'extrema dreta després de les últimes federals, quan ja ha quedat superat clarament els Països Baixos, quan hi ha tot un debat obert dins mateix del PPE sobre on estan les línies vermelles precisament d'aquestes coalicions o d'aquests acords, i finalment ara, després de les eleccions europees, posant l'exemple dels països escandinaus, on en aquestes últimes eleccions a països on precisament l'extrema dreta ha estat indispensable en les majories de govern i parlamentàries, els verds, no, i l'esquerra han tingut uns resultats excepcionalment bons, i això és l'argument que fan servir els que diuen s'ha acabat el cordó sanitari, s'ha de deixar governar, però crec que en qualsevol cas estem parlant, malgrat que són problemes compartits, també idiosincràcies diferents. La mateixa extrema dreta es fa tan potent a Europa i s'escampa arreu d'Europa, donant, diguem, solucions simples a problemes complexos amb contextos locals, no? També és molt heterogènia entre ella, i probablement tots tenen en comú aquesta duresa retòrica contra la immigració, però després la situació a cada país i el nivell de l'estat del benestar, el nivell dels greuges econòmics és diferent a cada país, i se'm fa difícil dir que el que ha funcionat a Escandinàvia, Suècia, és la solució per França en aquests moments.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat aquesta setmana a França i a la resta d'Europa en els pròxims mesos. Carme Colomina, investigadora sènior especialitzada en la Unió Europea, Desinformació i Política Global del CIDOB. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
I Miquel Àngel Escobar, Marc Colomer i Júlia Reguer, gràcies a tots tres. Bon estiu, perquè ja no us retrobarem en tertúlia.
Quina
gràcies
sort, a vosaltres. Encara ens queda a nosaltres.
Perquè jo treballo, eh? No hi ha tertúlia, però continuo treballant. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima única de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
El temps no cura el càncer. La investigació, sí. La teva solidaritat ha impulsat 96 equips de recerca i 43 projectes que milloraran la qualitat i l'esperança de vida de moltes persones. A la web de la Marató coneixeràs els avenços en salut que tu has fet possible. La Marató de 3CAT. La investigació dona vida.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència.
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.